És la manera de començar aquesta cosa.
Amb un... Com,
una vegada vaig veure a la tele fa molts anys,
fa molts anys, quan era en blanc i negre.
No, una mica més tard. Però que era una persona que era capaç d'identificar una cançó en el primer mig segon.
En 0,
En 0, llavors, com això que ha sonat ara mateix, no? Que dius... No sé quina... Pots tornar
a... Hi havia un joc, te'n recordes que hi havia un joc a internet?
Igual el Jordi sap reconèixer, l'aviam? Torna jo.
El torno a posar, a veure. A veure.
Hasta la... No, ara que ja l'has ficat més, ja.
Hasta la...
Ja ha dit més... Bueno, en fi. Vinga, escolta'm, que avui anem molt de... Jordi, hola.
Hola.
Què tal, que no t'he saludat. Avui anem amb moltes presses perquè tenim molts continguts i a sobre un programa molt de motor, Carlos, avui?
Molt de motor, tant, molt sobre ruedas.
Posem primera i vamos a tope con ello.
Senyores i senyors, castellarenques i castellarencs, des dels estudis de Ràdio Castellà es posa en marxa La Redacció. Un programa amb muntatge musical de Carlos Lecegui.
Plec de Castellà, que arriba a la 45... Castellà Vell, perdó. Arriba a la 45a edició.
I coordinació de Carles Díaz.
Tindrà lloc diumenge 18 de maig amb el gran reclam del 42è concurs de Rosaires. És a dir, que hi ha més aplecs que concursos.
Un mes, no?
Tres més.
Ah, tres més.
El 42, 45, no? 3, exacte.
Pam! Pam!
Pom, no? Aquest seria pom.
Aquest és pom. Aquest és pom. Pom! És que... Pobres porcs, per això. Mira que no m'agrada, Però jo no apunto els porcs.
Ah, no?
Jo apunto els virus. Perquè això que esteu sentint no és una escopeta de bales, ni de balines, ni nada. És una escopeta de gel hidroalcohòlico. Seria... Perquè així, molt bé, aquí, gel per a todos, No, no, és un problema, això, El porc està així perquè fa una pudor, aquest gel que ens donen a l'Ajuntament.
Hòstia,
fa una pudor que sembla vodka, això.
Recordo la Covid, sobretot també per això, El gel que portaven aquí fa una pudor, deixava les mans...
Però el gel sempre és important, netejar-se les mans i o les pezunyes, segons que tinguis, al final de les extremitats.
Quin tipus d'animal siguis, clar, quin tipus d'animal siguis.
I l'hocico, també. Perquè es posen grasposa en l'hocico...
Pepa, que he vist que els veterinaris li diuen Pepa, a la PPA, la pesta porcina africana, li diuen comúment, li diuen Pepa.
Ah, sí?
Sí, ho he llegit avui. Sí, sí.
I que no, està no, PPA, no?
PPA, per una manera de dir-li... La Pepa, que és una vella coneguda als veterinaris.
Sí.
No hi ha vacuna encara, però és una vella coneguda. En fi, 13 són ja els casos a la zona, dins del perímetre aquest que havíem dit que de seguretat de la local, diguem-ne, són 13 els... posen glas morts que s'han trobat fins ara. Gràcies. Espera, deixa'm... posa'm música actualitat i saludo el Jordi com cap. Jordi Rius, què tal? Com estàs?
Bé, molt bé, gràcies.
Com vesteix la música,
Molt, Ja t'entona, ja t'entona.
Vinga, 5 de desembre de 2025, capítol número 47 de la redacció 2.0, aquesta que encetem en aquest primer programa del darrer mes de l'any, del 2025, on parlarem molt de motor, com hem dit amb el Carlos abans, però primer de tot hem de parlar del que és l'actualitat, i avui, de fet, l'actualitat... és la pesta porcina africana. I estem mirant de comunicar-nos amb el Ramon Casamada.
Exacte, que és l'únic, diguem-ne, granger de Castellà que té explotació de porcins. Cal dir que una setmana després de decretar-se aquesta... alerta sanitària, és així. La cosa sembla, segons ens comunica la Generalitat, que està més o menys controlada, tot i que, com has dit tu, ja hi ha 13 exemplars doncs, que s'han detectat que portaven aquesta malaltia. I ara veurem si és possible parlar amb ell l'efecte que pot tenir això, perquè una certa àrea no podrà exportar els seus porcs. I entre ells està Castellà.
El tenim al telèfon, el Ramon Casamada. Ramon, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs estem dins d'aquesta zona, no? Nosaltres, vull dir, estem...
Sí. Zona bloquejada.
Zona bloquejada, dius?
Bueno, bloquejada. Només podem... De moment, cada minut canvien les coses. De moment només podem bellugar, els animals dintre la zona aquesta. No podem sortir d'aquesta zona.
Mm-hmm. Dius que cada minut canvia. Per què?
Bueno, perquè l'altre dia deien que podíem portar pos l'escorxador al dematí, la tarda ens van dir que no, i ara sembla que podem portar porcs dintre la mateixa zona, doncs d'aquí Caldes, Palau, d'això d'aquí podem canviar porcs, però clar, necessitem autoritzacions, i de moment estem pendents que ens donin les autoritzacions per poder-ho fer. No, escorxador no, l'altre dia tenim que carregar, i després ens van dir que no. I estem així a cada estona a veure què és el que podem fer.
Ramon, bona tarda, bon dia. Vosaltres quants porcs teniu?
300 mares amb el seu engreix.
Quan dius el seu engreix és que aquestes mares han de ser mares dintre de poc, per entendre'ns, no?
Sí, nosaltres fem cria de porcs, tenim selecció de porcs, fem multiplicació. Aleshores tenim unes truges que estan prenyades i cada 4 mesos apareixen, estan en lactació i quan surten de lactació tornem a cobrir. I ara ja tenim les gestacions programades fins als parts, fins al mes de primers de març, que és quan hi ha les últimes correccions. D'aquí fins a març, cada 3 setmanes, van parint 500 porcs, cada 3 setmanes. Bueno. Perquè aquests 500 porcs, els que hi ha la parella, han de marxar, han d'anar amb un engreix per poder fer el cicle. I ara aquí estem en un moment que estem bloquejats, que el dia 15 hem de desmamar, i ara no tenim forats per fer els que hi ha la parella. I estem aquí pendents de cada moment de si podem fer això, si podem fer l'altre. És dir, una cosa està clara, si dijous que ve no podem treure porcs, no ens donen permís per treure porcs, hem d'agafar els coets i matar porcs.
Llavors els heu de matar.
Clar.
O hem de fer espai, i pas, si no es deixen treure els porcs, els hem de posar a la fosa.
Perquè vosaltres, aquests porcs, aquestes truges, pareixen, diguem-ne, aquí a la mateixa granja, o han d'anar a un altre lloc?
No, aquí, apareixen aquí.
Aquí mateix.
No estem tenint la maternitat, aquí.
Val, diguem-ho així, exacte. Sí. I llavors, aquests porcs que neixen, cap a on van, normalment, diguem-ne?
No, una part, el que és la femella, ens la quedem nosaltres aquí, l'engreixem nosaltres, i el mascle se'n va a altres granges d'engreix.
De Catalunya?
Això. Sí, bueno, sí, la província de Barcelona, Lleida, després dintre del grup decideix on els porten, no? Normalment els nostres sempre estan van cap a Sant Feliu, els mascles d'aquí, no? I doncs femelles queda aquí, que és el que fem la selecció per a altres granges, no? De mares a altres granges, i el mascle se va a l'escorxador a través d'altres naus d'engreix. I, però clar, aquí cada 3 setmanes apareixen, i cada 3 setmanes hem de tenir moviments, plogui, nevi, caigui el cel, o s'enfonsi la terra.
Que en aquest cas seria, bueno, no s'enfonsi la terra, però vaja, és un cas important. Tu recordes, fa justament 30 anys que va haver-hi aquest brot de la pesta porcina, es va afectar llavors? No.
No, aquí no. Aquella vegada va afectar la zona de Lleida, però aquella vegada va entrar amb granges de porcs.
Clar.
Com aquesta vegada, doncs, són els senglars que ho porten, aquelles vegades van entrar amb granges de porcs. La bioseguretat tampoc no era la que hi ha avui en dia. Avui en dia totes les granges estem obligades a tenir les vallades, perquè no ens hem de senglar, les finestres doncs amb reixa perquè no hi tenen els pardals, vull dir que la bioseguretat, un art de desinfecció quan entren els camions, vull dir que avui en dia la bioseguretat ja està molt arrelada, no? Bé, de fet, és obligatòria. Si no ho tens en condicions, no tens permís per entrar a bestiar, no? Uh-huh. I en aquella ocasió, doncs, clar, no era més precari, no?
Ara, de fet, l'altre dia vam escoltar el conseller que traia pit, que deia que la situació a Catalunya, que estem molt ben preparats per afrontar un episodi
no,
com...
Per això, preparats ho estem, perquè, clar, la bioseguretat és molt efectiva. És a dir, com potser fa 30 o 40 anys, doncs, potser hi havia ports escampats, potser un tenia 4 ports amb un acord, i l'altre tenia el camp passejant i podia tenir contacte amb senglars, doncs avui en dia això és impossible. M'entens? I aquí, cap a Extremadura sigui, però també pots la postura per aquí, doncs els ports estan tancats, estan ballats, està tot molt més controlat. No vol dir que no puguin entrar, però vull dir que no ja és molt, molt diferent de fa anys. El que passa, clar, aquí el problema és el bloqueig que tenim. És el problema.
Ramon, saps algun cas, per exemple, de granges, no sé, anem a suposar, de Sentmenat, com la teva, que hi hagin tingut aquest problema de que hagin de parir aquestes truges en aquesta alerta?
Sí, sí, totes les granges de mares, totes tenen aquest problema.
Sí.
Sí, Sentmenat hi ha... sí, en total, la zona aquesta em sembla que són unes 6.000 mares. Hi ha... Uh-huh. I aquestes 6.000 mares, doncs, en bandes de cada 3 setmanes, doncs, van parint, i això, dona volta, això no para. T'ho comparo quan hi va haver la Covid,
sí.
Els hospitals no hi podia anar ningú, però uh-huh. les parteres sí. Són les úniques gent que van tenir, no llibertat, però dir que podien entrar amb els protocols que fossin, no? Perquè ara tenien que parir.
Clar.
I s'hi tenien que quedar uns dies i marxar perquè darrere hi havia més gent que tenia que parir, no? I podia caure al món perquè a la gent se li tenia que donar el servei, no? Doncs això no deixa de ser el mateix. És a dir, pot haver el que sigui, però això, la volta aquesta no pot parar. Aquesta però roda no pot parar.
I ja s'ha donat algun cas que alguna granja hagi hagut de sacrificar...
De moment no, perquè no.
Portem una setmana justa, ja.
Ah,
el cicle encara no s'ha completat, ja ho entenc, ja.
No, no, nosaltres el completem el dia 15 quan canviem el cicle i hi haurà alguna que el farà doncs, la setmana que ve, no ho sé. Cadascú té el seu... sap com ho té, no? Però en aquest cas nostre el 15 és quan hem de fer i l'11 ho hem de tenir solventat. Si no, tenim un problema.
Uh-huh. Com és la comunicació amb l'administració? Per això, Ramon, aneu parlant, vull dir, us van informant...
Bueno, sí, a nivell d'oficina comarcal tenim contactes amb el cap d'oficina... Uh-huh. I, però que ella transmet a l'administració central. M'entens? I a cada moment doncs, hi ha canvis. Ara podem fer, ara sí, ara poder sí, sense veus, ara podem fer això, ara no. M'entens? Saps? Amb aquella incertesa de notícies que corren, no saps si són certes del tot o no, però clar.
Bueno, això potser obre una finestra que una d'aquestes notícies sí que efectivament que podeu funcionar amb normalitat, poder la setmana que ve.
No, normalitat no, normalitat.
Bueno, normalitat, diguem-ne.
Amb normalitat ja parlen de finals de febrer.
Finals de febrer.
Normalitat. Uh-huh. Em sembla que he sentit alguna notícia que sí. Parlaven de finals de febrer. Uh-huh. Per tenir normalitat, perquè fins a finals de febrer estarem amb la mateixa història. Uh-huh. Cada setmana estarem el mòlic engungit.
Sí, sí, sí. Doncs, Ramon, et deixem aquí. Gràcies per atendre els telèfons de la redacció de Ràdio Castellà i tant de bo se solucioni el problema ràpidament i podeu, doncs això...
Desitgem-ho, sí. si no pot ser que ens enterraran.
Sí, sí, esperem que no sigui així. Gràcies, Ramon, que vagi molt bé. Adéu.
Adéu.
Negatiu estava el Ramon.
La situació,
exacte. Creuem els dits, no tot està perdut. Aviam si hi ha sort. Jordi, gràcies.
Ah,
ho deixem aquí, perquè és que avui tenim la gent que ens fa cua.
Està tocant a la porta.
Gràcies, Jordi Rius, i ara nosaltres fem una petita pausa i tornarem de seguida parlant de motor. Ja us hem dit que avui el programa anava molt de motor, per tant, doncs una miqueta de posar gasolina, havien de posar... Una estació que es deia posar gasolina a algun lloc. Té una entradeta que m'encanta, aquesta sintonia. T'encaixa?
Sí, amb el gasolina.
Ara posen ja amb guitarres. Anem a repassar tots els tòpics de les motos. Ja el rockero, guitarrero, ja amb les customs i tot això, ara es fica a cantar. Bueno, en fi, jo crec que no... Bueno, no sé si l'hem encertat, però vaja, és la sintonia que hem fet servir per a il·lustrar el tema d'avui, l'entrevista que farem avui amb el Samuel Fuentes. Com et defineixo, Samuel? Perquè tu ets operador de càmera,
sí.
De MotoGP i de tantes altres coses, no?
Correcte.
Però vaja, o sigui, si, quan a tu et pregunten tu què et dediques, què dius?
Operador de càmera, el que passa que sí que estic molt especialitzat en esports, i en aquest cas en motorsport. Fa 10 anys que estic posat a dintre d'aquest mundillo, i requereix bastant de temps, a més, llavors doncs, t'hi has de dedicar gairebé totalment. Sí que faig altres coses, però sobretot motorsport.
Ara fora de micro ens deia el Samuel que... aquest any, amb avions i tot això, li has donat la volta al món 2 cops.
Sí, jo diria que han sigut 2 cops o a prop de 2 cops. Sí, sí, sí.
El teu passaport està ja...
Bueno, ara l'he hagut de renovar sense que m'hagi caducat, perquè ja no m'hi cabien més, més segells, ja estava a tope, sí, sí, sí. Ara vaig amb dos perquè tinc visats i tal, i, hòstia, tinc el passaport anterior per presentar el visat per no haver de treure'l, en fi.
Has tingut mai algun problema als aeroports? Clar, o sigui, quan trepitges tants aeroports, tants països...
Sempre hi ha alguna cosa que et pot passar. O sigui, tonteries, eh? No m'han retingut mai, però sí que... després de vols de moltes hores, doncs, estic parlant de, potser, fes una Austràlia, no? Que ja són 13 hores i pico des de Qatar fins allà, més 6 de Qatar, te'n vas cap a les 25-26 hores entre escales, arribes allà bastant destrossat i doncs, et tenen a aquell típic programa que hi havia dels aliments, entre coses i tal, a la frontera, doncs tenen allà perquè, jo què sé, doncs, no sé, portes unes avellanes que no te'n recordaves, saps? I, hòstia, i és drames d'aquests, però...
Són especialets, Austràlia,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Són guais, però... Sí. Però són especialets. Vull cuidar molt això, amb el tema de les llavors, el menjar, les enfermetats, tot això. Van tenir problemes fa molts anys i ho cuiden molt. I a mi em sembla bé, no em sembla malament. El que passa que, clar, has d'anar preparat per el que et trobaràs. Sí, sí, sí.
Dius que aquest any li has donat la volta al món dos cops, portes 10 anys fent això d'operador de càmera a MotoGP, per tant...
Moltes voltes.
Moltes voltes, eh? Sí, això com compagina? Perdona que t'ho pregunti ja directament. Amb el tema familiar, com compagina això?
No és fàcil, no és fàcil. Jo, sobretot, la sort del MotoGP actual. MotoGP i Superbikes, eh? Perquè jo realment vaig començar fent Superbikes i d'aquí vaig fer el salt cap a MotoGP. Pertanyen a la mateixa empresa, vull dir que és relativament fàcil. La gent que ha començat a fer Superbikes després hem anat passant cap al MotoGP. El tema familiar, doncs necessites que la teva parella realment sigui una gran ajuda perquè tu estàs fora molts dies. Són 22 premis. Potser hi afegeixes 4 o 5 de Superbikes, o sigui, te'n vas a 25-26. Hi ha campionats addicionals com el Junior GP.
També ho fas?
No faig tots, però de tant en quant faig alguna carrera. Sí, perquè al final, jo soc, com t'he dit abans, jo soc autònom i al final, si no treballo, no guanyo diners. Clar. No tinc un sou fixe, llavors jo necessito cobrir unes necessitats. I igual que et fiques en aquest mundillo, quedes molt apartat de la resta de treballs que puguis fer a Barcelona o a Madrid o per Espanya de la tele. Ja no només a nivell d'esports, ja a nivell de ficció, a programes, és molt difícil compaginar això. Llavors, si enganxes algun programa que tinguis fixa, jo, per exemple, soc operador de l'Atrapa'm si pots, de TV3.
Home, què dius, també?
Sí, sí, i jo cada dimecres anem allà, ara...
Però on es grava? Perdona, això es grava a Catalunya?
Perquè això es grava a Catalunya, sí.
Ah, tenia entès que es feia a València, no sé per qui.
Es va fer, l'última tongada fora va ser a Saragossa. A Saragossa van muntar els platós de l'Atrapa'm, ara canviem de...
Sí, endavant.
I es feia l'Atrapa'm Catalunya, l'Atrapa'm València, l'Atrapa'm, no sé si el Basc també, es feia tot allà.
Franquícia allà. No?
Sí, correcte, llavors anaven allà tots i, hòstia, un dia els catalans, un dia els bascos, un dia... I, pues, jo què sé, potser 4 dies a la setmana estaven fent això, els operadors d'allà, els tècnics d'allà, i ara es fa aquí, però només es fa el català. I es fa a Sant Just, al costat de TV3, hi ha uns platós allà es fa.
Ah, no tens a prop de casa, per tant...
Sí, sí. A mi em va molt bé, perquè, de fet, és una bona manera de no desenganxar-te de les productores que hi ha a Barcelona per poder fer coses, a part de les motos, perquè, com encetant una miqueta el tema familiar, que no és fàcil, és una vida que jo no vull tenir tot sempre. Jo vull anar... això és una etapa que en un moment se m'acabarà.
Home, 10 anys d'etapa és llarga, ja,
l'etapa. És llarga, sí. I a més amb nens i tal, doncs la cosa... Ara el plantejament d'anar parant ressona més fort que fa 5 anys. I mica en mica, doncs, s'ha d'anar un buscant el camí per encaixar altres feines i anar deixant les motos progressivament.
M'ha explotat el cervell ara, eh? O sigui, passar de les motos a l'Atrapa'm si pots.
Sí, 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 sí. Els autònoms són així.
Ho lligaria... Espera, aviam com ho lligo això, però diria que difícil deu ser atrapar com a operador de càmera una moto a 250-300 km per hora.
Bueno. És el que li diu, no? La moto a ell. Atrapa'm si pots.
Atrapa'm si pots.
Hi ha truquillos, eh?
Ah, sí?
Sí, sempre, sempre. Amb totes les feines hi ha truquillos.
Jo, perdona que et digui, això també ho trasllado del nostre company de l'Albert Sant Andrés. És magnífica la realització.
Jo trobo que és...
O sigui, és increïble.
Sí, em tiro flors, però jo crec que és de lo millor que hi ha, de motorsport. I és més, et diria que inclús superem la Fórmula 1. Per mi, Jo crec que sí, perquè a més em trobo més espectacular les motos que els cotxes.
Home.
Tot i que les velocitats són similars, el pas de curva sempre amb el cotxe és més ràpid. Per un tema aerodinàmica no hi ha una altra raó. Però és més espectacular, els avançaments, les caigudes, és tot els campionats més apretats. Aquest any no, perquè Marc ho ha rebentat tot, però normalment sí que eren més espectaculars. I jo crec que realment estem al top mundial de realitzacions de veure una carrera, molt més que els americans, tot i que Liberty ara... És el,
americana, no? Americana, són americans,
sí,
ells,
són
no?
americans. Sí. Molt més que els anglesos, els francesos. De fet, els francesos agafen els operadors... I et diré més, catalans, perquè la majoria som catalans, menys 4 o 5 que són de Madrid.
Anem a posar una mica el context. Sí. És a dir, hi ha el Mundial de MotoGP, que això és Dorna, l'empresa de Barcelona, em penso
correcte,
que és,
de Barcelona,
qui ho gestiona.
Sí, sí.
Llavors, ella contracta els càmeres, no?
Sí.
I fa la realització i fa tot.
Sí, ells tenen personal fixe, que és de realització, que aquests estan sempre els mateixos, tant tot l'any, perquè han de preparar absolutament tot el campionat, preparant tot el tema de les càmeres on board, preparant tota l'exposició.
Que, per cert, espera... El que s'encarrega de les càmeres on board de MotoGP és de castellà, també.
Sí, correcte. Sí, sí, sí. Això m'ho van dir no fa gaire. Jo és que fa 6 anys que visc a castellà, llavors soc nou. Però,
quan te'n creuis per allà pel paddock, li dius, escolta'm, som del mateix poble.
Del mateix poble, sí. Hi ha algun mecànic, també, per aquí.
Sí, també, exacte.
Bueno,
hi ha
el Dani, que, òbviament, doncs...
Que bé, l'empresa aquí, a buscar talent, no? Com això?
No, però és que el tema... O sigui, castellà, el món de la moto, també amb el Carmelo Morales, vull dir... Déu-n'hi-do, resonem moltíssim.
Sí, sí, sí.
Bueno, dic això, llavors, em deies això, que tenien una sèrie de gent que està fixa, i llavors els altres que...
Sí, correcte. El que és l'equip de realització es fixa, l'equip tècnic de... Per exemple, perquè les càmeres on board les fabriquen ells. O sigui, tenen un departament de I+D que desenvolupa aquestes càmeres, les giroscòpiques, les que segueixen, tot això es desenvolupa i ho fan uns enginyers que estan contractats. I a més, clar, tot això, tots aquests departaments han d'estar lligats, sobretot amb el departament de mèdia, que és al final qui agafa totes aquestes imatges i les possibles maneres de fer-ho i ho encaixa amb un producte visualment atractiu i agradable. I aquí entrem nosaltres, que som els càmeres que estem a la pista. Nosaltres som, si tu divideixes la realització, la pots partir en dos blocs, que és track feed, que seríem nosaltres, que som els que estem a la pista, i IPF, que agafa la senyal nostra, que nosaltres els hi donem, i afegeix les onboards, l'helicòpter, les càmeres que estan al pit lane, al paddock, seguint els pilots, el dron... Tot això agafa tot aquest compilat d'imatges, més la nostra carrera que nosaltres anem fent, i vesteix la nostra carrera amb totes les altres imatges per explicar una carrera més xula, més vestida, més bonica. I aquest sí que seria l'equip fixe de realització i la resta som autònoms.
I dius que quan se'n va a França, quan torna, o sigui, el Mundial se'n va a França, torna a fitxar gent d'aquí fins
al No, o sigui, per exemple, a les 24 hores, que és un campionat que no és de MotoGP, no és de Dorna, els francesos, que són els que realitzen aquesta senyal de les 24 hores que es fan 5 o 6 carreres a França, agafen operadors catalans. O sigui, criden a gent de Dorna...
Experimentats, no?
Perquè ells han provat de fer-ho amb francesos, i no els hi surt el producte com els hi surt quan anem nosaltres. Però és una qüestió, al final, és una qüestió d'experiència.
Sí,
no
sí,
és
clar.
Més. Vull dir, si tu estàs fent allò 10 anys, doncs segurament et sortirà millor i tindràs una noció de les carreres, una lectura de la realització molt més pròxima al que busca el realitzador que una persona que està començant. A mi em passava, jo quan vaig començar, doncs no ho feia igual que ho faig ara, òbviament. Però sí que poleixes molt les teves tècniques i la manera de treballar, ho poleixes molt. I a la gent de realització de MotoGP són brillants, són molt bons. I a l'equip, ja són això ara de sobrats, però l'equip que segueix, que som els càmeres, són molt bons, també. Vull dir, hi ha un nivell molt alt. I això t'ho podrà dir qualsevol persona que es dediqui al motorsport, que vegi les motos... I que no es dediqui, que ho vegi,
es
veu super.
L'altre dia a Instagram em va sortir, com era això, quan fan uns transfocos, no? Que passa tot un foc, una cosa, una transició més boja de la història. I era a Phillip Island, una moto, no sé si una de les rectes, no sé si hi ha rectes allà ben grans. Crec que no.
Bueno, la principal, que després gira, sí.
Va passar d'allò a una gavina que estava allà.
Sí, el Sergio, aquest és un operador company, sí.
Vaig quedar parat, dic, hòstia.
El Sergio també fa agafar un allà,
sí,
que ella està just a la càmera que enceta l'última de la darrera curva, uh-huh, i fa una panoràmica seguint la moto, i quan està el noi de la bandera, el senyor de la bandera, uh-huh, el tio, que van les motos a 300 per hora, 320, s'atura i t'ensenya el tio de la bandera. O sigui, es para, pup, i t'ensenya el tio de la bandera que està dient que ja has guanyat, xaval. I això, bueno...
Perícia aquí.
Això és una cosa de yeah. O sigui, tu estàs girant allà, seguint una moto, que has de tenir l'enquadre, has de tenir el foco, has de tenir el zoom, has de girar a la velocitat que toca, que no se te'n vagi. De cop i volta t'atures, que estàs girant a tota castanya, t'atures, i fas un zoom super lent, super bonic, canvies el foco, el tio de la bandera, el lloc on està, queda centrat, enquadrat, perfecte. Jo ho trobo, hi ha coses magnífiques.
Escolta, llavors què passa? Que quan vas a un circuit et diuen... És a dir, tu, per exemple, el circuit de Assen... A tu sempre et posen al mateix lloc?
Normalment solem estar al mateix lloc. Potser ens canvien de tant en quant, però generalment estem al mateix lloc. I és una manera d'especialitzar-te una miqueta. Hi ha diferents tipus de càmeres. Hi ha les càmeres que són més espectaculars perquè et permeten, al millor, tancar les rodes quan frenen, veure com s'aixeca el pneumàtic, veure una maneta quan l'apreten. Hi ha càmeres que són més de gestió. Et ve un peloton de motos i has de triar amb quina girar per ensenyar un avançament o una caiguda. Hi ha càmeres més de velocitat que estan enmig d'una recta i giren molt ràpid i fan aquesta sensació de velocitat. Hi ha càmeres que tanquen com amb una moto i es fiquen com a dintre, que això li diem flash nosaltres.
Sí, és aquesta, les que graven a no sé quants frames per... És una meravella, això.
És una meravella, això. Sí, sí.
És que fins i tot, o sigui, a nivell esportiu també els permet fer anàlisi de què li passa a la moto quan està sotmès a aquelles forces amb els pneumàtics així, això.
Però jo crec que, de fet, els equips deuen de demanar aquestes imatges perquè han de veure coses que... Ells no veuen, perquè cada equip porta els seus càmeres, també, uh-huh, i els posen als seus puestos per anar mirant el tema de telemetria i uh-huh, a veure com pas per curva, les velocitats... Però, clar, l'aerodinàmica es comporta d'una manera que no són... Clar, una càmera d'aquestes no és només la càmera, és tot el que comporta, no? Hi ha un CCU especial, hi ha un aparell per fer els replays també especial, és tot... És tot diferent. I necessites gent que ho sàpiga fer servir, perquè no pots posar qualsevol a fer això que no ho sàpiga. I realment les imatges, o sigui, canvien. Quan veus les gomes com es deformen, passen per sobre un piano i es deformen les rodes, que això tu no ho veus a simple vista, no tens aquesta percepció. No sé, és una... Realment, és, jo diria que el millor que es pot ensenyar a MotoGP.
I passes d'això... A que et preguntin quin és l'últim disc del Serrat, a la trapa en si pot.
Sí, sí. Però jo estic allà, seguint el meu personatge. I ja està.
Allà que tenia un càmera per cada personatge.
Sí, jo allà porto la grua. Jo allà porto una càmera que és un cap calent, i llavors fas els plans generals, fas moviments, i encara és una miqueta més entretingut. Però bueno, vaig començar fent unes càmeres del personatge 1, el 3 i el 5, i és com tot, cada prova has de fer. Tu has de fer la teva manera, perquè després el realitzador pugui muntar. Bueno, està bé, tot està bé. Aquesta tensió per una banda del MotoGP i aquest relax, que tampoc és tan relaxat, però bueno, és una mica més de relax amb el tema de l'atrapant, però vaja, és que ja et dic que jo vaig fer vent del pla sencer, he fet ficció...
Has fet vent del pla?
Sí, sí. Anava a dir-te, que és el més, no sé, del que més... t'enorgulleix, no sé si ven del pla, és més top o MotoGP. Crec que MotoGP,
no,
però...
No, jo crec que MotoGP. Però ven del pla.
Cuidado,
no, cuidado, però, amb ven del pla, que et poden tirar d'aquí, ostres.
No, perquè segurament hi ha molta gent que li importa una merda MotoGP, tot i que sigui molt més important que ven del pla a nivell mundial, però tu dius ven del pla a segons quins cercles, i segur que et pregunten més coses que de MotoGP.
Home, i tant, sí.
Jo li tinc carinyo a ven del pla perquè va ser la meva primera feina de càmera.
Seria jovenet, llavors, perquè ben de pla estem parlant de fa 20 anys, no?
Sí, clar, jo tenia 23, tenia. Jo vaig acabar d'estudiar, vaig buscar feina com un boig, no hi havia manera, em vaig ficar a una empresa de metal·lúrgica i al cap de 7 mesos em va arribar d'una xicota d'un amic que treballava ben del pla i una empresa que es dedicava a posar el personal i em va dir, hòstia, estem buscant gent, vols provar? I vaig deixar l'altre i m'hi vaig llançar.
Aquestes coses que et canvien la vida, no?
Totalment, totalment.
Llavors, ben del pla, i què preguntaves, Carlos? Si hi havia alguna cosa que destacaria? De,
no, és només de ben del pla, sinó de coses frics que potser has filmat i que ningú ho sap, o...
Hòstia,
coses frics.
Coses
frics. No, perquè clar, ningú s'espera que la mateixa persona que fa MotoGP ha fet ben del pla, però què més has fet?
Mira, l'última cosa més fric potser que he fet, flip perquè jo no estic acostumat a aquestes coses, és a una sèrie que estan fent a Netflix, que es diu Chaos, una sèrie americana. Uh-huh. Buscaven un operador que sapigués fer anar els teleobjectius. És una miqueta, com que estem fent les motos, anem amb unes òptiques molt grans, bueno, es fa servir d'una manera diferent que una òptica petita. Buscaven algú així, amb aquestes característiques, i bueno, va arribar el meu nom, em van trucar, i havia de fer d'operador, i a més surto a la sèrie.
Què dius?
Sí, surto. I les meves imatges també surten a la sèrie perquè es veuen dintre de teles. És una cosa molt estranya.
Et paguen doble per ser operador de càmera i per ser actor?
Però em van pagar molt bé, que els americans amb això ho fan bé. Sí.
Perdona, vaig a fer-te una pregunta. Estaves enfocat en aquesta imatge que tu sorties?
Jo sí, jo l'he vist, sí. Estic enfocat.
No com jo l'altre dia, que vaig veure una cosa i no vaig enfocar. Però... Ja,
no, ho dic perquè el gran paper del Carlos és sortir. On va sortir, tu?
A Pulseres Vermelles.
Pulseres Vermelles.
Sí, però surto desenfocat.
Va sortir de fons.
Jo, amb tota la meva alegria, vaig veure el capítol i vaig veure una persona que caminava com jo i llavors intueixo que sóc jo.
Però no estàs segur, no?
No estic segur.
Que trist.
El director de foto et va jugar una mala passada aquí, sí, eh?
Però era més important el protagonista, home, ja ho entenc.
Que no eres tu. Recordem que no eres tu. Seria aquesta la cosa. Déu-n'hi-do, no? Bueno, és maco, no?, que això de la professió, no? El fet d'anar canviant...
Jo, de fet, quan vaig acabar vendre el pla, l'empresa on jo estava sobretot feia futbol. Jo vaig començar molt vendre pla, però molt amb el futbol. I jo he viscut, per exemple, jo sóc culer, i he viscut les victòries del Barça, el triplet, tot això, ho he viscut al Camp Nou.
Treballant
amb una càmera allà al costat del Messi, del Ronaldinho, del tal, i m'hi sentia super partícip de tot allò. I mira, realment, com a feines xules, perquè a mi les motos m'agraden, però a mi el futbol sempre, ara ja no tant, però sempre m'ha apassionat molt, potser va ser una època molt xula. I a treballar el cap de setmana al Camp Nou, i feia el Camp Nou i anava a València, i anava a Mestalla, o sigui, anava al Camp del Celta, al Camp del Saragona, anava a molts jocs, però al Camp Nou hi anava sempre, i viure aquella època, les Champions, viure tot, va ser molt xulo.
I per què es va acabar allò?
Bueno, es va acabar perquè Mediapro va voler que s'acabés. Va haver-hi la crisi.
Ah, sí.
I van començar a baixar preus i bueno, no sortia a compte de treballar.
Bueno, jo ara he sentit que aquest any passat també un altre cop, una altra crisi, un altre cop baixada de preus. Vull dir que no sé si han arribat a fer una vaga els treballadors de Mediapro.
Sí, de fet, em sembla que hi ha pendent. No sé si ho han fet ja, però hi ha pendent un ERE. Ara els drets al futbol se'ls ha quedat una empresa de Suïssa, em sembla.
Sí.
I part de l'equip de treballadors d'allà, treballadors de càmera, que sóc el que jo tinc amics allà,
sí,
excompanys meus de quan estàvem a Mediamòbil, que era l'empresa que feia tot allò, els ha agafat l'empresa aquesta suïssa, però ja perquè va arribar un pacte amb Mediapro de si es quedava els drets al futbol i es quedava certes mòbils que té Mediapro, els donava feina a aquestes mòbils per poder fer els partits, perquè clar, aquesta gent no arriba a fer tot, has de subcontractar a Mediapro, es quedava part de l'equip. Però sí, hi ha altres que estan a la corda fluixa, que potser d'aquí 2 setmanes no tenen feina. I ha baixat, sí, ha baixat. En aquest esport, el futbol, ha baixat. El salari no és comparable al que tenim nosaltres, però és que fins i tot no és comparable al que hi ha als programes avui en dia, treballant amb Yes Music o treballant inclús amb Mediapro, però a secció de programes, no és comparable. Sempre ha estat molt infravalorat el tema del futbol per als tècnics. No pots viure només del futbol.
Crida l'atenció, no?, en un món que mou tants diners que estan molt mal repartits, entenc, llavors,
sempre,
no?
Sempre.
Deu ser això. Mm. Llavors, espera, que és que he de tirar de preguntes també per la contra, que m'ha passat el meu. Llavors, aquesta és un disco a la carta, no?, diguem-ne, un solicitado. Llavors, em preguntava l'Albert si tu havies notat. Jo també, mira, jo diria que jo també ho he notat, això, que al llarg dels anys ha canviat molt el tema de la realització, que heu anat millorant moltíssim, ara parlem de MotoGP, la realització que feu amb aquest tipus de càmeres i tot això, òbviament sí, no? Entenc que ha canviat moltíssim,
sí,
no?
Sí, sí. Hi ha hagut canvis generacionals de realitzadors, i aquí es nota, perquè al final...
És qui mana ell, llavors, el realitzador?
Sí, sí, tu, la figura del realitzador, al final tu estàs a la teva càmera i tu tens unes ordres que et dona ell, per exemple, de seguir a un pilot, perquè en aquell moment, aquell pilot, encara que no sigui el primer, el periodista li ha dit que aquell pilot està provant una aerodinàmica nova i que anava a setè i ara va a tercer i ha pujat quatre puestos en sí. dos voltes o està fent les voltes ràpides i les de seguir perquè el tio caurà, uh-huh. perquè va més ràpid que la resta i té més possibilitats. Eh? Tota aquesta història te la diu el realitzador. Llavors tu sents el realitzador per una banda, sents l'ajudant, que també et va cantant altres històries que li diuen els periodistes i a part estàs veient el que passa i hi ha com unes premisses que tu has de decidir en aquell moment què fer. És a dir, generalment jo estic a càmeres de gestió que venen moltes motos i allà, en aquelles càmeres, passen moltes coses a nivell d'avançaments, caigudes i tal. Sí. Jo a vegades no li faig cas al realitzador. Diu una cosa i jo faig una altra. Perquè en una fracció de segon tu has de decidir si estàs veient que el primer avançarà, el segon avançarà el primer i t'estan demanant una altra cosa, allò és més important. O estàs, està el primer i el segon, que estan seguint, que veus que no passarà res, però el setè i el vuitè se't passaran. I tu veus una recta i veus que dues motos estan allà, que ui, aquest... i el realitzador et diu, no, amb els primers, i tu dius, no, aquí aquests es passaran. I te'n vas, i si et surt, et surt, i si no et surt, no passa res, perquè al final nosaltres, com que estem tanta estona veient això, sí. tenim com una intuïció, que, i generalment no t'equivoques, de les coses que passaran, un tio caurà, tot això, al final és això, generes com una mena d'intuïció perquè d'experiència ja t'ho diu. I entre el que et diu un, el que et diu l'altre i el que tu penses que has de fer, doncs surt tot allò, saps? És una orquestra.
No, ja, home, amb molts músics, perquè m'imagino com és el camió de realització que tingui el amb totes les Clar, pantalles i tot allò.
Això és track fit, però és que després hi ha el tio d'IPF, que és el que fa la senyal que vosaltres veieu a la tele, que aquest li arriba això, que està comunicat amb el realitzador de track fit, està sentint el que està fent track fit, i ell... Té el periodista també que li està dient, escolta, que hem de veure l'enginyer de Ducati, que hem de veure el no sé qui, què tal, que ara aquí en aquesta curva el dron està preparat per fer un moviment, que està no sé què, i pup, pup. I llavors, hòstia, doncs pues ara de cop i volta una càmera que fa una panoràmica li diu, no, aquí has de fer un flash perquè anirem al dron, no sé què, és tot com popa, popa. És com això, una sinfonia, no? com si estiguessis fent un concert. I al final tu ets un... violoncel·lista,
sí, el trompetista,
i estàs allà a tocar la teva partitura, i ja està. I sembla, quan ho expliques, sembla com un caos tot, o sembla com molt complicat, i quan ho vius, no és tant, és complicat, però no és tan complicat. És... Quan agafes aquesta manera de llegir la realització, és més fàcil del que sembla.
Mm-hmm. El GP d'Hongria, no, Carlos, va ser...
Això m'han dit, perquè jo ni idea, anava a dir una altra cosa. M'han explicat. Tot això ve perquè la següent pregunta. No sé si has passat por en algun moment, perquè en el GP d'Hongria, com deia el Carles, la moto de Pedro Acosta...
Vas bé, Carlos.
Perdona,
Pedro Acosta...
Pedro Acosta? Castellarenc també, o què?
No, però un grau de nivell, perquè el Carmelo Morales és que li fa de coach al Pedro Acosta. Vinculat d'alguna manera al poble, sí.
Al GP d'Hongria, la moto de Pedro Acosta va jugar contra el càmera Joao Cabrera.
Correcte.
Llavors, tot això com ho... Com
això ha passat més d'una vegada.
Home, això ens va... Més d'una vegada, sí?
Sí. No amb el Pedro, però sí que ha passat. A mi m'ha passat, no directament contra mi, però molt a prop. I certament és un esport perillós. El motorsport, són màquines que en un moment donat cauen, i una moto que va a 200 per hora, de cop comença a rodolar, agafa embranzida, i quan et sembla que, jo que sé, porta 300 metres rodolant, salta i salta 4 metres. Uh-huh. I un operador que està darrere d'una tanca a 4 metres, que sembla que estigui en un lloc que en principi no li ha de passar res, doncs li arriba. Li arriba una moto i pica. Nosaltres tenim unes mesures de seguretat bastant bones. I ens cuidem molt en aquest sentit. Uh-huh. I sempre les posicions de càmeres es posen, en principi, on no hi ha la trajectòria el 99% de les vegades que agafarà la moto quan cau en aquella curva. Sempre s'intenta posar altes, es posa una FIA Fence, que és una tanca de seguretat que aguanta 300 newtons de força amb un impacte, es posen els panells aquests o formigó al davant, ara tenen els... no sortirà el nom, allò que s'infla quan cau la moto...
Air Fence.
Els Air Fence, no sortia. posen els AirFans, i sempre tu tens la possibilitat que si no estàs segur allà, doncs obres cascos i parles amb l'ajudant i dius, mira, aquí no m'hi trobo a gust perquè ostres, estic veient que això serà un problema, i cap problema. Et mouran la càmera, te la posaran a un lloc on tu creguis. Tu tens al final aquest poder de decisió perquè és la teva vida. Sí, lògic, si passa una cosa així, al Joao no li va passar res, però per sort, perquè la moto va picar contra l'òptica de la càmera i ella estava de costat. Clar, una moto pica contra l'òptica, tu estàs agafat al darrere i tu portes un visor que porta un extensor de metall. Estàs així, veient, el portes, perquè m'entenguin, el portes com si fos un antifaz, pom, així, i la càmera pica, la moto pica, i això et dona un cop a la cara. O els mandos et donen un cop i al final és ferro que t'està golpejant i és com si et piqués un martell.
Sí, sí.
Per no parlar-te que et doni una peça de la moto o pedres. Pedres tots hem rebut. Sí. Pedres de grava que surt disparada i fas així, et poses com pots i et surt algun blau. Però vaja, això sí que és anecdòtic. Jo he tingut un parell de sustos així, de que em piqués una moto a sota i va passar això... On va ser això? Jo diria que va ser a Jerez i al moment estava amb la càmera de moure i la vam posar en un altre lloc. Al moment, ja de què passa això. Però a més és que no te n'adones quan passa una cosa així, perquè tu estàs a la realització, estàs fent altres coses, bueno, potser sí te n'adones, però és probable que no te n'adonis, estàs seguint una altra moto que va endavant i de cop una que va al darrere et cau i et fot una hòstia. Però no ha passat res greu mai. En cops i això sí, però res greu no ha passat.
Com és el behind the scenes de tots vosaltres? És a dir, vosaltres, per començar, si un GPS de divendres, no? la roda de premsa ja és el dijous, no? Llavors, tu quan arribes allà, per exemple?
Jo marxo als d'Europa, marxo els dijous a la tarda. Arribo a la nit. I el divendres, dissabte, diumenge, treballo. Són jornades una mica llargues, perquè, clar, si és Moto3, Moto2, MotoGP, MotoE, les rookies, el no sé què, hi ha moltes carreres que inclús Dazón ni les fa, però que es fan allà i que s'han de cobrir. O sigui, hi ha campionats d'Àsia, que són els que guanyen aquell campionat, normalment aconsegueixen un passe a Moto3, i hi ha campionats d'Europa i de l'est d'Europa també que fan això. I tot això, aquests campionats tenen carreres a cada circuit amb les carreres de MotoGP. I això s'ha de gravar també, perquè són part del circ, entre cometes, tot i que aquestes carreres, per exemple, potser es fan per streaming o es fan per altres plataformes. No tenen, la gent no les mira com mira MotoGP. Però nosaltres treballem divendres, dissabte, diumenge, i diumenge a la nit ens agafem un vol charter i cap a Barcelona.
Vol charter?
Sí, clar, perquè la gent que es mou de Dorna són gairebé 300 i pico persones.
Uau!
Només de gent que torna el mateix diumenge, després hi ha tècnics que tornen el dilluns perquè no tenen temps. Material de desmuntar tot el que hi ha allà, que són potser 200 persones més, a vora de 500, mou Dorna. Entre mecànics també venen, amb nosaltres, molts d'ells, a pilots... també. Els pilots top ja es busquen ells la vida per tornar, però els que no... El Pedro, per exemple, ha volat moltes vegades amb nosaltres.
Amb vosaltres.
Sí, sí, sí. Sí,
però
sí.
Això significa que torna a Barcelona, llavors? O com...
Sí. Sí, sí, sí. I els que viuen a Andorra també venen a Barcelona.
Saps que tinc la sensació que tot es mou molt a nivell Barcelona. Sí, pilots murcians, però què? No sé per què. O viuen aquí, o que tenen alguna cosa aquí, llavors...
Perquè molts viuen, sí, o tenen una residència. Jo crec que molts a Andorra tenen. Tenen. Llavors els hi va bé. Però després hi ha molts friquis, eh? Jo què sé. Ara s'ha begut el Zarco, per exemple. És un personatge, és molt guai, eh? El Zarco, però, hòstia, és un tio que quan arriba el GP de Barcelona, ell, des de França, ve amb moto. Sí, no agafa un avió. El tio agafa la moto, la seva moto, i vinga, agafa carretera, i arriba a Barna, i vinga, a correr en les motos. Vull dir que hi ha penya, hi ha alguns, i després ja et dic, els top que tenen els seus avions privats, o s'ajunten tres o quatre pilots i s'agafen un avió, o surten amb l'helicòpter des del circuit per anar a l'aeroport. Hi ha molta diferència també de... Ui, perdó, de classe, molta diferència de classe.
I on són els millors hotels?
A Àsia.
Sí?
Sí, sí, sí.
Però perquè es cuiden més quan aneu allà o perquè...
Perquè la diferència entre un bon hotel i una merda d'hotel és molt evident. És a dir, tu a Europa, un hotel de 3 estrelles està bé. Bueno, depèn on estiguis, però vull dir, tens un hotel que pot estar prou bé. Un hotel de 3 estrelles a Malàsia és una merda.
És un cotxe de
sí. I llavors, al final, jo crec que amb ells a l'empresa els surt més a compte ajuntar-nos a tots amb un macrohotel i que estigui bé. I també per un tema de desgast físic. Perquè nosaltres, per exemple, tenim un hàndicap que nosaltres, com que es mou tanta gent... bueno, això a mi potser sona excusa, eh? Jo crec que es podria fer d'una altra manera, però nosaltres dormim compartint habitació amb un company.
En sèrio?
Jo tinc un company que, per sort, és el mateix. Jo em porto molt bé amb ell i sempre dormo amb ell. Però és que quan tu busques un hotel amb un GP, amb un lloc d'un GP... Estan tots... no hi ha. No hi ha.
S'ha desplaçat.
Clar, perquè només mecànics, totes les 500 persones que posa Dorna, els turistes, el no sé què... Hòstia, allò es mou molta gent i et quedes sense lloc. Però és que els únics que dormen sols són els directius de l'empresa. Són els que tenen saps? Un mànager, no sé què, ja tenen... Sí. Són la resta de persones, totes comparteixen habitació. I és jo ja et dic, potser són excusa, perquè si ho agafessin a lo millor més temps o busquessin més, trobarien, però potser t'hauries d'anar a un hotel més cutre per dormir sol que a un hotel millor compartint habitació. Jo prefereixo anar a un hotel millor i compartir habitació, per exemple, que anar a un hotel cutre. Tot i que a Europa tenim algun hotel que són autèntiques meravelles i a vegades no saps per què vas allà, saps? Dius, hòstia, perquè aquí sí i allà no, però aquí...
L'important és que tu has de buscar tu, perquè si t'haguessis de buscar tu vols i hotels i tot això seria una bogeria, no?
En realitat un autònom ho hauria de fer, això.
Bueno, però no hi ha un encarregat de logística que...
Hi ha una empresa de... Dorna té... té una empresa, contracta una empresa que es diu Carlson, que és una agència de viatges. Perquè, clar, si és veritat que ha de moure moltíssima gent i directament és una empresa de viatges que munta tot el campionat i mou a tothom. I s'encarrega dels vols, s'encarrega dels hotels, s'encarrega dels cotxes de lloguer, s'encarrega absolutament de tot. I, en certa manera, si tu tens un problema, contactes amb ells i no t'has de preocupar de res, ells t'ho solucionen. I això està molt bé. Però, bueno, potser si nosaltres ho haguéssim de fer, potser aniríem a altres puestos i que serien millors, al millor, no sé, perquè jo no m'ho he trobat mai, això, eh? Però, de fet, en el món de la tele ja és una miqueta així, eh? Que a vegades dius, hòstia, un autònom, no? Penses en, jo què sé, en un lampista o alguna cosa així, que ja, pues, té unes condicions de feina que tu dius, ah, el clàssic autònom, el món de la tele no funciona així, te'n vas a fer un futbol, una Champions League, la final a Brussel·les, jo què sé, per dir-te alguna cosa, i a l'empresa et posa a l'hotel, i et posa el vol, i t'ho posa tot. I tu vas, allí.
Quin és el teu circuit preferit?
El meu circuit preferit?
Malgrat no t'agradin tant les motos, eh? Però...
No, les motos m'agraden, eh?
Sí, després et preguntaré també pel camp de futbol preferit.
Vale. No? Home, ara, ja, aquest t'ho dic, ja ara l'Spotify em quedo amb el camp del Barça. No, sí. per sentiment, eh? No, el meu circuit preferit, que trobo que és més xulo, és Phillip Island. Per mi és el circuit més bonic. I un circuit que m'agradava molt... era a Anglaterra, no Austin, a Anglaterra, perdó, a Estats Units, no Austin, a Laguna Seca. Ah, Laguna Seca doncs. El trobava molt xulo, molt xulo. Però a mi em té el cor robat Phillip Island perquè trobo que el lloc és idíl·lic. O sigui, tens l'oceà, tens la fauna, la flora d'Austràlia és espectacular. I els australians són molt guais. Són guais, sí, són gent guai. Et parlen, no sé què, et conviden a cafè, eh? No sé, són...
Clar, escolta'm, aquí l'anglès l'has de portar, però ben treballadet,
sí.
No? Perquè...
Bueno, sí, al final l'has de fer servir.
Però... Vosaltres en què us comuniqueu? Malgrat és gairebé tot català, però com us comuniqueu?
A la realització es parla. Tot l'equip som català. Després hi ha el Joao, per exemple, el noi aquest que el Pedro li va fer un copet amb la moto, és brasiler, però viu des de fa 30 o 40 anys a Madrid. Hi ha el Joao i el Caetano, i després hi ha tres operadors més que són de Madrid, o quatre operadors més que són
de Madrid. Per tant, en castellà ho feu, no?
La realització és en català,
ostres,
en castellà, i després la unitat mòbil la munta. La unitat mòbil, diguem, és on està el control de realització, on estan els CCUs, que són els aparells que controlen el color i la llum de les càmeres, és italiana. Llavors, aquí és un max-mix. Ja es parla italià, català i castellà.
Ho entens tot, tu?
Jo, a italià, xapurreo, però si bé, jo he currat amb italians, he treballat amb raids d'audios italians i al final ho entens, perquè és un llenguatge molt específic. Has d'aprendre's quatre paraules i ja t'apanyes. I si tens algun raidsador, hi ha algun operador anglès, com passa, per exemple, a Phillip Island, que hi ha un parell de persones que són d'allà, doncs has de parlar en anglès, també. Si hi hagués un batibull, el realitzador està parlant en quatre idiomes diferents, en segons quin lloc.
Has d'estar superdespert, no?
Sí, però
tensió, allà...
si ho interioritzes molt. I si a tu parlen en anglès, pues ho fas en anglès o en italià, perquè a vegades els hi peta el cap amb ells també, i de cop et diuen alguna cosa en italià, i tu, pues vale, pues en italià. I ja està. No, és curiós, però sí. Són molt vius. Aquell moment és molt exigent de cap.
Escolta'm, en la teva professió hi ha com unes etapes, perquè ara que parlem d'això que és superexigent, si tu estàs en una edat que potser podrien ser ara, això que diuen les joves ara, el teu prime, saps?
Sí,
estàs a tope, llavors, escolta'm, pots amb això i amb tot, no? Llavors, poder, quan estiguis una mica més marmat de condicions, poder vas cap a la ficció, perquè és més tranquil·let, saps què vull dir? Vull dir, no sé, potser hi ha una mena com de baixada també de la professió.
Ara et diré una cosa, jo de l'equip de càmeres sóc el més jove, jo tinc 44 anys, i jo tinc companys de 62, 63...
Què dius?
Gent que l'any que ve es jubila, dos s'han jubilat fa dos anys... Uh-huh. Sí, sí. Jo som quatre, cinc, que estem per sota els 50. La resta és tots dels 50 cap amunt i 60 cap amunt.
Sorprenent, eh?
Sí, sí. Sí,
perquè a més crema tant, no només això de l'atenció del cap de setmana, els viatges constants...
Sí, però aquesta gent porta 25 anys fent això.
Ja, però...
Sí, però és que és el que et deia abans una miqueta, que t'has ficat tant en el producte, en el projecte, que sortir d'aquí no és fàcil. És a dir, jo he acabat la temporada, per exemple, i jo, sent autònom, jo ja tinc pactada la temporada l'any que ve. És a dir, jo ara ja sé el que guanyaré, entre cometes, l'any que ve de diners. Això per un autònom és una cosa que dius, hòstia, que guai. Clar, l'altre és dir, bueno, pues, hòstia, pues em quedo amb la meitat, tiro a la piscina i a veure si busco i em surten feines i em puc en sortir. Però clar, això també és una cosa complicada. I contra més anys passen, més difícil és que tu agafis aquesta... No, tens hipoteques, no els crios, és més complicat.
Ara ja potser és entrar molt en detall, si ho veus complicat no em responguis. Però tu creus que es podria arribar a viure mínimament només treballant de MotoGP o...? Perquè al final teniu com 4 o 5 mesos de descans.
Si tu t'ho planteges en 12 mesos, et surt un salari que no està malament. O sigui, realment podries viure, però no seria una vida còmoda. O sigui, seria una vida justa. Jo crec que
has de buscar-te més coses durant aquests 4 o 5 mesos.
I a més també per una miqueta per salut. Bueno, no ho sé, jo és que tirar-me 4 o 5 mesos sense fer res... Potser quan penses en tant viatjar tant, dius, ai, hòstia, que desgast... És desgast sobretot al final, perquè al final sí que es fas a la part asiàtica i són doblets, que fas seguits, moltes hores de vol... Però durant l'any que estàs anant a Europa, al final estàs fent 2 hores de vol i el diumenge de nit estàs a casa. Te'n vas un dijous al migdia, el diumenge estàs a casa, i estàs dilluns, dimarts i dimecres, fins al dijous següent, o si no hi ha motos, estàs tota la setmana, sencera. Jo al final potser passo més hores amb els meus fills, comptant durant l'any, que una persona que tingui un horari partit de 9 a 7 o a 6. Jo estic... El que passa que sí que és veritat que em perdo els caps de setmana, que generalment és quan pots fer la majoria de coses en família, en grup, no? Jo estic entre setmana. Però jo crec que passo més hores a casa amb ells, en aquest sentit, o amb la meva dona, que una persona que faci una feina de dilluns a divendres, o inclús si fa dissabtes encara m'ho poses millor, amb horari partit.
Et veig... És com una droga, això, llavors, no? Que...
Sí, és una miqueta que et fiques i costa sortir, sí. Té una part bona i una part dolenta, sí, sí.
Ho recomanes llavors o no? Perquè, clar, ara, després de
no,
tot...
No, clar, és veritat.
No sé si és una cosa que algú que es vol dedicar a això li dius...
Jo crec
sí,
que, és, o... que és molt guai. O sigui, si tens l'oportunitat de fer-ho de jove, de 20 anys, que no tinguis atadures, no? És genial. Perquè viatjar també t'obre molt la ment. O sigui, tu coneixes cultures... Al final sempre vas al mateix lloc, val? Però no deixes de... Si tens una miqueta de curiositat, d'intentar entendre què hi ha allà i com viu la gent...
El turisme entra aquí d'alguna manera, si pot fer turisme?
Si pot fer turisme quan fem viatges llargs, que ens estem una setmana sense treballar. Per exemple, jo faig Japó i Indonèsia.
Ah, sí, que la gira asiàtica, que dieu, no? Sí, sí.
Jo vaig al Japó, me'n vaig un dimecres... Arribo rebentat, treballo divendres, dissabte, diumenge. El diumenge em començo a recuperar del jet lag i me'n vaig cap a Indonèsia. I arribo el dilluns a Indonèsia. I fins al divendres jo no treballo. O jo tinc allà 5 dies, doncs t'agafes un ferri i te'n vas a una illa, o te'n vas... Això ja depèn de cadascú. Però tens opció de fer aquestes coses. Quan estàs viatjant per Europa és més difícil perquè al final... arribes el dijous a la tarda i divendres ja treballes. Sí, tens les tardes lliures, però és difícil que agafis un cotxe a les 6 de la tarda o a les 5 i te'n vagis a fer 3 hores de cotxe, per què?
No,
és complicat. I el que sí que potser el que sí que pots fer o et permeten, no en doblets, però, per exemple, donen opcions de quedar-te segons quins llocs. Per exemple, ara farem Brasil i Estats Units, em sembla que és. Doncs et donen l'opció de quedar-te a Estats Units. O sigui, quan acaba Brasil, anar cap a Estats Units i fer una setmaneta a Estats Units. L'hotel el tens pagat. El que no et paguen, en aquest cas, el que no et paguen són els dies que estàs allà.
Els dies.
Això t'ho paguen en el cas dels doblets. En el cas dels doblets sí que tu tens una tarifa diària, perquè al final tu no estàs aquí, que podries estar treballant a un altre lloc, i estàs
exacte.
Allà,
sí, sí.
I doncs, t'han de compensar d'alguna manera. I aquí sí que ho tens. Però en aquests altres events que passen una setmana entre... Bueno, una setmana no, gairebé dues setmanes entremig, et donen l'opció de quedar-te, et paguen l'hotel, però no et paguen res més. Aquí ja depèn de cadascú. Si vols fer turisme, és una manera d'estalviar-te, com a mínim, estalviar-te l'avió.
Ah.
Per aquí... Bueno. Ja ho tens.
I quan fas vacances, tu? Perquè, clar, la temporada MotoGP, al llarg de l'estiu, hi és. Vull dir,
no, però a l'agost parem 3 setmanes.
Sí? És el moment de fer les...
Jo les faig a l'agost, al juliol, entre juliol i agost les faig, i ara a l'hivern doncs, faig les vacances d'hivern del 20 i pico fins al 7 o el 8. Però que podria fer més, que això ja depèn de cadascú.
Anem acabant ja, perquè portem com 40 minuts... Se'ns ha anat una mica el temps. Et volia preguntar, ara que avui som divendres 5 de desembre, no? Si no m'equivoco, ara què és el proper que tens? Tens una trapa en cipots, una ficció?
Sí, dimecres tinc una trapa i divendres, dissabte i diumenge... No, dijous, divendres i dissabte tinc a la Farga un event d'una entrega de premis que no sé de què és. Però això és el que tinc així ara previsto.
Abans d'acabar l'any, això?
Abans d'acabar l'any. Sí, la trapa em sembla que acabem el 20 i pico. El trapa gravem els dimecres.
Per tant, ja saps qui ha guanyat, qui no, i tot això.
Sí,
signeu alguna cosa? De...
No.
Simplement educació, no?
Educació, sí. A mi m'interessa que això la gent ho miri, saps?
Exacte, sí. Molt bé, doncs, Samuel, escolta'm, un plaer xerrar amb tu. Gràcies per acompanyar-nos i, no sé, em queden milions de coses per preguntar-te, potser en alguna altra ocasió, eh?
He estat super a gust, la veritat és que m'ha agradat molt, sí. Encantat de venir una altra vegada, si vols. Si voleu, vaja.
I tant. Gràcies, que vagi bé.
Igual.
Quina repassada, no? Li hem fet, Carlos, al món de la...
El motor.
Del
GP,
motor.
De les càmeres, de la vida.
Sí. La vida, no? És...
La vida del personatge.
Interessant. La vida del personatge.
D'aquest personatge, que és molt interessant.
Sí, és interessant conèixer gent, també. A mi, jo sempre he tingut la curiositat d'anar pel carrer, saps? I saber què es dedica cadascú, què és el que fa, saps? Perquè te trobes coses com aquestes, que estàs passejant pel castellà i et trobes una persona que, ostres, que ha cremat 10 passaports, saps? Vull dir... I tu n'has sortit del poble.
Històries de les persones. Mira, un programa, i tu qui ets?
Sí.
Vas a un micròfon i vas preguntant-les, i tu qui ets?
No ha pensat mai ningú, això, És una idea superoriginal, aquesta teva.
No es fa ara mateix, això. No?
Com que no es fa? Això es va fer tota la vida, vamos.
Ara no.
Anònims, tota la vida.
Tu qui ets?
Tota la vida anònim, sí. D'aquí van sortir els realities, de portar gent anònima allà,
no,
a exposar les seves vergonyes.
Que vagis pel carrer, realment, i facis una entrevista com la que he fet avui, però a qualsevol persona al carrer. Mm. No, ja s'ha fet, no et va rufar mal, ja està.
No, no m'acaba de convèncer. Escolta'm, vinga, va, obrim portes de l'estudi de Ràdio Castellà, perquè, de fet, ara començarà a entrar canalla, no, Carlos?
Sí.
Amb aquests podcasts de fer de castellà, que també tenen a veure el d'avui, justament.
Amb motor.
Posa'ns una mica de context, va, sisplau.
Uns alumnes podcasts, de segon d'ESO, de secundària, sí, fa de castellà, doncs que han fet una assignatura de ràdio. Uh-huh. I al final de l'assignatura, al final del trimestre, que ja estem acabant el trimestre, ja escolar, doncs és venir a la ràdio i gravar aquest podcast, aquest programa.
Aquest programa sí, que també avisa navegants, podcast, programa de ràdio de tota la vida. Però si li volem dir podcast, li diem podcast.
Tot és podcast, tot és podcast.
Doncs endavant, que s'obrin les portes i que comenci el podcast.
De 12 a 2 quarts de 2, el magazín de Ràdio Castellà, la redacció.
Bon dia, benvinguts a Ràdio Castellà. Som tres alumnes de segon d'ESO de l'Escola FEDAC Castellà, el Cori Olmos.
Hola, bon dia.
El Ferran Casas.
Com esteu?
I jo, el Martí Trolla.
Avui parlarem del món del motor.
Martí, Ferran, us agrada el món del motor?
Sí, a mi m'agrada molt.
A mi també.
Però de quin tipus? Cotxes, motos... Què trieu i per què?
A mi m'agrada molt tot en general, ja que des de petit el meu pare m'ha ensenyat molts cotxes i motos i em va inspirar a competir als 3 anys amb una Pocket.
Jo també estic implicat amb el món del motor, perquè el meu pare des de 6 anys em va ensenyar en moto i actualment estic competint en motocross.
Doncs avui tenim un convidat molt especial per nosaltres. Està relacionat amb el món del motor.
Ell s'ha dedicat molts anys a fer competicions de velocitat. És el Ferran Casas.
Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia, nois. Com esteu?
Bé.
El Ferran Casas és un expilot de motos que va guanyar el campió de Catalunya i va ser subcampió d'Espanya. Ha estat un pilot reconegut a Superbikes i a Moto2. Estàs preparat per explicar-nos la teva trajectòria com a pilot?
Sí, jo i tant. Estic encantat d'estar aquí amb vosaltres i intentaré respondre-us a totes les preguntes que en teniu preparades el millor que pugui. I les que no pugui, doncs espero que em pugueu ajudar, vosaltres també.
Doncs quants anys has competit en curses de motociclisme?
Doncs des de petitet vaig estar fent alguna competició de trial, més humil, i després ja a partir dels 19 he estat competint pràcticament sense parar fins als 35 anys. He estat al voltant de 15 anys seguits.
Per què vas decidir fer motociclisme i no un altre esport o activitat?
Jo crec que això és algo que es porta dintre de la sang. No crec que s'escolleixi tant com així. Crec que la vida t'ho porta i hi ha coses que no s'escolleixen. Quan escoltes els motors, la gasolina, són coses que tens a dintre, i quan un esport t'apassiona tant i tens un espírit de competitiu tan gran a dintre, crec que les dues coses s'ajunten i és quan et ve de gust, doncs, disfrutar de l'esport preferit, de lo que sents a dintre i també de la competició.
Quins han estat els teus èxits més grans fins ara?
Doncs segurament un dels èxits més grans, primer, segurament disfrutar com a pilot de tot el que he pogut viure, no? Això al final crec que és l'èxit més important i estar orgullós de tot això. A nivell purament esportiu diria que vaig obtindre el subcampionat d'Espanya a la categoria de 600, no vaig ser campió, diguéssim, perquè no sé si ho hagués estat o no, però hi ha 3 carreres que no vaig fer perquè vaig decidir fer un wildcard en el Mundial de Superbikes, a Supersport, i llavors aquelles 3 carreres no les vaig poder fer i vaig obtindre el subcampionat. Llavors diré que és una de les grans fites, va ser un gran any amb el Team Torrentó, del qual a dia d'avui estic com a assessor i director esportiu, i diria que és una de les fites més importants. També vaig aconseguir guanyar les 24 hores de Montmeló en la categoria de Superbikes, i en la categoria Open general vaig fer segon, vaig ser també campió de Catalunya, i he tingut algunes victòries també molt importants, i això diria que podria ser un resum de les fites així més importants en la meva carrera.
Quines persones han estat els teus referents en el món del motociclisme?
Doncs mira, et diria que així a gran escala, més emblemàtic, era molt fan de Nicky Hayden, és un pilot de MotoGP que corria a Monza i després en Ducati, que va morir en un accident de ciclisme. Era un referent i un pilot que m'inspirava moltíssim. Casey Stoner també. I així a nivell més Casey Stoner, bueno, perquè és un dels pilots que he disfrutat més en aquesta vida veient-lo pilotar, igual que Dani Pedrosa, però Casey Stoner era un punt més espectacular. I així a nivell de referent més proper et diria que tenia a un pilot d'aquí castellà que el coneixeu i que considero que és amic meu, que és el Carmelo Morales, i era tot molt més proper i m'inspirava molt tot el que havia fet, de la manera que ho havia fet, i diguéssim que el ser més proper, doncs, m'era una miqueta més fàcil poder-me identificar o copiar o aprendre coses.
Quines van ser les teves metes professionals que vas aconseguir després d'estar més orgullós?
Les metes professionals, bueno, una mica com he dit abans, no? Però el que estic més orgullós, sobretot, és de... He tingut lesions importants en tota la meva trajectòria, i de lo que estic més orgullós és que sempre m'he superat a mi mateix, i cada any que passava era un pilot més ràpid, més complet, i que no he tirat mai enrere. Vaig així de competir perquè ja no volia assumir certs riscos, però sempre he anat més ràpid que l'any passat, sempre he crescut com a pilot, com a persona, i sempre després d'una lesió m'he refet i he acabat sent un millor pilot i un pilot més ràpid i més competitiu.
Quin consell els donaries als nens que volen fer el mateix que tu? I si és dura la rutina d'entrenaments, que els aconsellaries?
Mira, els nens que volen ser com jo, els diria que poden ser com jo o molt millors que jo. Els diria que algo que també els dediquen als meus fills i a tots els nens, i és que ni jo ni ningú, ni mai ningú a la vida els hi pot dir del que poden fer o no poden fer. Només ells mateixos són els que es poden posar els límits i fins on poden arribar. Però que també els diré és que si volen arribar a algo que és molt ambiciós, hauran de posar un esforç proporcional a tot allò tan ambiciós que volen aconseguir, i que siguin hàbils per entendre quines són les seves aptituds i desenvolupar-les al màxim. Per altra banda, també els diria que tot amb el que tu vulguis ser molt bo ho has de sentir a dintre teu. Has de ser capaç de saber que allò que estàs fent és algo que va més enllà de que simplement t'agradi. És algo que et corri per les venes. I a partir d'aquí, els esforços que facis, diguem que no seran tan difícils com amb allò que realment t'apassiona, o en aquells esforços seran complicats, però tindran una recompensa molt més gran.
Les motos han evolucionat molt des de que tu vas començar, i quines millores trobes tant a nivell de rendiment com de seguretat?
Doncs sí, et diria que sí. Han evolucionat molt. No crec que hagin evolucionat tant respecte a 10 anys abans que jo comencés a competir, durant la meva trajectòria, però sí, han evolucionat molt, sobretot a nivell d'electrònica, igual que amb el tema dels telèfons i tot el que és la tecnologia, han evolucionat moltíssim. Antigament no hi havia ni controls de tracció ni pràcticament cap tipus de control, i avui en dia sobre de la moto pots modificar-ho tot, pots modificar milions de paràmetres que et permeten que s'hagi augmentat la seguretat, que puguis anar més ràpid, d'una forma més segura, i que tots els temps per volta i el rendiment de la moto sigui major. Llavors, això d'aquí sí que ha sigut una adaptació. Fins a un punt crec que ha sigut molt positiu, excepte les últimes noves ja tecnologies que estan començant a limitar l'espectacle i limitar la conducció. Crec que aquí, com crec que va passar amb la Fórmula 1, crec que s'està arribant a un punt d'excés de limitacions, que és cert que ho fan una mica més segur, però estan limitant l'espectacle. Respecte a la seguretat, a nivell d'equipament, sí que jo no he arribat mai a portar el mono amb airbag, i això per mi crec que sí que és un pas endavant molt gran, que a mi m'hagués salvat de moltes lesions i de moltes caigudes, i això sí que crec que és un... Tot el que sigui amb seguretat per al pilot crec que són passos endavant molt grans. I com et deia, respecte a el que és la tecnologia de les motos, hi ha coses que són molt maques d'utilitzar i que realment milloren el rendiment i t'ajuden a poder disfrutar més sobre la moto, però sí, és cert que n'hi ha d'altres que estan començant a restar i que s'haurien de començar a entendre de que s'ha de buscar un compromís entre la seguretat, l'espectacle i el poder disfrutar del motor.
Quin consell donaries a un jove pilot que vol arribar a l'elit? Li diries que és un món fàcil o molt complicat el de la competició?
És un món extremadament complicat, com us deia. Si no és algo que t'apassiona una barbaritat, no seràs capaç d'aguantar la pressió, d'aguantar tot aquell sacrifici que hi ha darrere, d'aguantar a nivell psicològic totes aquelles coses que et faran sentir petit, que et faran sentir que no vals, que et faran sentir difícil en algun moment, també tota aquella eufòria, superar les pors. Hi ha moltíssimes coses que, com no tinguis moltíssima passió, no et compensaran. També haig de dir que tot el que sigui fer-ho amb ganes, passió, amor cap a l'esport, sigui quin sigui el resultat que acabis obtenint quan siguis gran o a mesura que vagis evolucionant la teva carrera esportiva, sigui quin sigui el resultat, només el fet d'haver de superar certes pors, d'haver de sacrificar-te, d'haver de concentrar-te sota pressió, d'haver de prendre decisions en un petit espai de temps, tot això et farà que independentment de lo que aconsegueixis et farà créixer molt com a persona, molt com a humà, i que segurament en un futur podràs aplicar en els negocis, a la vida, i tindràs un màster que la majoria de persones no hauran pogut obtindre.
Sabem que ja has deixat el món de la competició. Per què?
L'he deixat doncs perquè va arribar un punt on ja no em compensava la quantitat de risc que havia d'assumir per als resultats que estava obtenint. Jo, la gent que som molt competitiva, si no estàs fent pòdiums i no estàs optant per guanyar, comences a entrar en un punt de frustració. I per poder guanyar una altra vegada com tu volies, no vull dir que no tingués la capacitat, però hauria d'haver començat a assumir certs riscos dels quals pilots molt joves estaven més disposats que jo a assumir-los. I en allà és quan vaig entendre de que ja no tenia espai suficient per dedicar-m'hi, ni temps suficient perquè havia de combinar-ho amb la feina, i ja no em compensava assumir certs riscos per seguir competint. I si no els assumia, entrava en un punt de frustració. Així que allà és quan vaig entendre que era el moment ideal per retirar-me i que ja havia, i que havia d'estar orgullós de tot allò que havia aconseguit, sempre que jo, diguéssim, que mai em vaig poder dedicar 100% al món de la competició. Sempre, diguéssim, puc dir que he sigut professional en moments, semiprofessional en moments, altres moments, i amateur al principi quan iniciava. He tingut la sort d'en alguns moments doncs poder rebre premis o cobrar en certa manera, i a l'última període de la meva carrera doncs poder córrer sense que jo posés diners i tenir alguns premis. Em sento molt orgullós per lo que he assumit, i diguéssim que aquest ha estat el resultat final, i estic orgullós de com ha funcionat la meva carrera amb els, diguéssim, inconvenients que jo he tingut durant l'etapa com a esportista, com et deia, que no m'he pogut dedicar al 100%. Així que molt orgullós de mi mateix.
I a què t'has dedicat després de deixar de competir? Ha estat difícil situar-te en altres noves feines?
Com et deia, jo mai vaig deixar de treballar. És cert que en moments on sí que, quan vaig fer la carrera mundial o vaig fer el subcampionat d'Espanya, a més sí que és cert que treballava bastant menys i m'hi dedicava més en el món professional de les motos, però jo m'he deixat de treballar. Llavors sempre he estat fent projectes, en aquest cas en l'empresa familiar seguia treballant, era el director de màrqueting i demés, i llavors diguéssim que no m'ha costat tant. També és cert que a dia d'avui, recollint tota l'experiència, com us deia, professional amb el tema del motor i com estic desenvolupant una nova empresa meva particular de reformes i construcció, és algo que sempre m'havia agradat moltíssim, vaig fer també a casa meva i em va agradar molt, i estic combinant-ho amb la direcció esportiva d'un equip que estem en el Mundial Júnior i amb molt potencial i amb ganes de créixer, amb l'equip que precisament jo vaig ser subcampió d'Espanya i vaig fer la carrera mundial, que tenim molt bon vincle, el Team Torrentó. Així que entre aquesta nova empresa de construcció i reformes que estic iniciant i aquesta part esportiva, em sento cada dia més ple com a persona. Estic desenvolupant, estic, com us deia, aplicant moltes coses, competitivitat i perfeccionisme i moltes coses que en el món del motor jo havia desenvolupat. I respecte a l'empresa familiar, estic portant una petita secció per no tindre aquesta desvinculació, però sobretot m'estic centrant en l'altra, que em fa molta il·lusió. Així que estic en aquests projectes nous que, diguéssim, que estic com recuperant una mica aquella il·lusió de quan competia i aquelles ganes. I bé, content amb la vida que estic desenvolupant a poc a poc.
Ara farem petit joc. T'endevinaràs sons de diferents modus. Acceptes el repte?
Sí, jo i tant. A veure si sóc capaç de complir les vostres expectatives.
Val, nois, paro un segon. perdoneu. Ara, vosaltres tres hauríeu de com donar pas als sons que escoltarem, d'acord? Llavors, ara, per exemple, qui ha explicat el joc? Ferran, no era? Ferran, doncs ara digues tu, anem a escoltar el primer, i quan després quan endevini o no endevini el motor, una altra persona que digui, anem a escoltar el segon, i així, d'acord? Vinga. Llavors ara aniries tu, Ferran, i digues, anem a escoltar el primer, una cosa així, vale?
Bé, ara escoltes el primer motor, vale?
Perfecte.
Anem.
Això és una moto de motocross, no et puc dir no et puc dir la marca, però sí que et puc dir que és una moto de 4 i mig, de 4 temps, de motocross.
Quasi, però és una 2 i mig. És una Honda 2 i mig, 4 temps.
Gairebé. És difícil diferenciar la 2 i mig de la 4 i mig de motocross.
Vale, ara donarem pas al segon motor.
M'esteu posant difícil, però això d'aquí sembla que sigui o una Yamaha R1 o una Ducati V4.
Molt bé, és una Ducati V4S.
Perfecte.
Vale. La següent.
Difícil també, això sembla una moto de motocross dos temps, però no sé dir si és 85, 125 o 2,5. Sembla més aviat una 2,5 de dos temps, o una 125 o una 2,5 de dos temps.
Aquesta quasi, però aquesta és bastant difícil, perquè és una 300, una KTM 300 dos temps.
Bueno, era de motocross dos temps, el que no he adivinat amb la cilindrada. És complex amb el motocross adivinar la cilindrada, de fet.
Ara siguen la Kawasaki Ninja H2R. Ai, merda. Pobre Batino.
No passa res, no passa res. Aquesta la traiem i anem a l'última. Sí, Ferran?
Sí.
Vinga, va.
Ara siguem el següent so.
Vale, difícil endevinar la marca. Deixeu-me que us digui quin tipus de moto és i deixeu-me que us doni 3 o 4 motos, perquè és molt difícil. Això d'aquí és una moto de 600 o de 1.000 cilindrades, és una moto d'una superesport, vull dir, és una moto de carrer, és una superbike. Pot ser una Honda, una Yamaha, o una Suzuki o una BMW. 1.000, crec.
Pues casi, pero no es una Suzuki GSX 600.
Vale. Sabia el tipus de moto, però és molt difícil endevinar. Si fossin motos de MotoGP, que estan molt clars sorolls i les diferències, aquí el millor t'encertiria exactament la moto, però la quantitat de motos que hi ha de carrer és una mica complexa. Però bueno, espero que no us hagi decepcionat i hagi anat una mica...
I ara, amb aquest joc final, acabarem l'entrevista. Moltes gràcies, Ferran, per acompanyar-nos i parlar-nos de la teva trajectòria. Esperem que sigui inspiradora per a molts joves que es volen dedicar al motociclisme.
Moltíssimes gràcies. Un plaer haver vingut aquí amb vosaltres i haver-me donat l'oportunitat d'explicar les meves experiències i el meu coneixement que hagi obtingut. Gràcies també a la Rosa i a tothom de la ràdio. Un plaer estar aquí amb vosaltres.
Gràcies per escoltar el nostre programa i adeu. Fins una altra.
Fins una altra. Fins aviat.
De 12 a 2:15, el magazín de Ràdio Castellà. La redacció.
La música que sona cap de setmana ja, aquesta Com seria això? És una, com es diu això? És una trompeta muda, es diu això?
Aquesta?
Sí.
No, muda, sí, muda no, però què té? Una trompeta amb sordina.
Amb sordina.
Amb sordina.
Molt bé, molt bé. Doncs...
Així estic jo, sordinyo, també.
Anava a lligar-ho, però no...
Jo estic sordinyo.
No ho he trobat.
Sembla...
Escolta, que arriba l'informatiu amb el Jordi Ríos, nosaltres ho deixem aquí, ens escoltem la propera setmana, que vagi molt bé al pont, podríem dir-li així, perquè com que dilluns és festa, Carlos, festa, no vinguis.
Ah, és dilluns, és veritat, es porta tot el dia dient fins dilluns, i no.
Sí, sí, doncs no. Fins dimarts. O sigui que, apa, adéu-siau, que vagi bé.
Apa, adiós.
Gràcies per la seva presència, a vostès des de casa seva. Gràcies. Tanquem la paradeta. Bon cap de setmana. Fins a veure.
De 12 a 2:15, el magazín de Ràdio Castellà. La redacció.